La taula de l'Evangeli.
Bon dia, bon diumenge a tots i totes. Ens plau de retrobar-los novament en la sintonia de Ràdio Estel, aquí, a la taula de l'Evangeli. Avui som el diumenge 17 de durant l'any. Escoltarem les lectures de la celebració eucarística i les comentarem amb la professora de la Universitat de Barcelona, Ramona Valls, a qui saludem. Hola, bon dia.
Bon dia.
I també amb el rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Joan Obac. Hola, bon dia.
Molt bon dia, bon diumenge, Maria.
Gràcies a tots dos per tornar a ser aquí.
Gràcies.
Per comentar aquestes lectures. Doncs, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 17 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol tercer.
En aquells dies, el Senyor s'aparegué a Salomó en un somni durant la nit, en el santuari de Gabaón, i li digué: «Digue'm què vols que et doni». Salomó li respongué: «Senyor Déu meu, vos m'heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu pare. Però sóc encara un jove que no sé conduir la gent i em trobo enmig del poble que vos heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal. Sense això, qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable?» Al Senyor li agradà que Salomó li hagués demanat això i li digué: «Ja que no demanes molts anys de vida ni riquesa ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer justícia, jo et donaré això que demanes. Et faré tan prudent i sagaç que ni abans de tu ni després ningú no se'n podrà comparar».
Salomó no demana a Déu res en profit personal, sinó el do de la saviesa que el capacite per exercir eficaçment el servei. És a dir, comprendre quina és la voluntat de Déu i fer que el poble la faci seva i la visqui. Déu-n'hi-do la tasca, eh?
Ui, si els polítics ho sentissin, això, i aquells que tenen responsabilitats tan importants. Salomó, que vol dir home pacífic, no? Home savi, eh? Que és tan fàcil quan un ocupa llocs de poder de dir: «Mira, escolta, doncs és, sense aprofitar-me del tot, però ja que estic amb aquest poder, doncs una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, doncs va, digue'm, què vols que et doni, no?» I el Senyor li dona aquesta oportunitat. Em sembla una mica com la història que ja te'n recordes de l'Aladí, no? Que ha de netejar la lampareta,
sí,
oi?
Sí.
«Demana-me los tres deseos».
Sí.
No? Pues, clar, a vegades hi ha tentacions perquè tenim capacitats, responsabilitats, on realment es poden complir molts desitjos nostres molt particulars. I aquí Salomó ens dona una lliçó de dir: «Però com vols que jo només vull saber governar el meu poble i la meva responsabilitat exercir-la bé». Quin grau d'honestedat, eh? Quina grandesa la de Salomó, eh? I ens ha d'ajudar molt i és molt actual avui això, eh?
Perquè en aquest text doncs, és presentat com un home savi, que sap governar i que judica amb equitat. Per què? Doncs perquè té el favor i la protecció de Déu. I són significatives les paraules que l'autor del text posa en boca del Senyor, quan el lloa el que demana en la pregària el rei Salomó. O sigui, no demana poder, saviesa, no demana victòria, sinó saviesa i intel·ligència. Demana saber escoltar.
I aquesta paraula tan, a vegades molt difícil, jo us convido que agafeu el diccionari i mireu. Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans i mireu. La paraula discerniment. Ui, quina paraula més complicada. Mireu-la i veureu-la també, la profunditat que té, i que una persona amb discerniment és una persona que descobreix i sap actuar bé, justament, bonament, escoltant, com dius tu, Ramona, i actuant.
Sí.
I actuant en conseqüència, eh?
I
però primer escoltant, perquè a vegades actuem sense escoltar, i aleshores ens equivoquem.
I referent a escoltar, si recorden vostès l'encíclica Fratelli Tulli, el papa francès, en el capítol 6è, jo recordo molt bé el número 198, que diu textualment: «Acostar-se, expressar-se, escoltar», diu ell, eh? «Mirar-se, reconèixer, tot això és molt important». Diu: «Per trobar-nos i ajudar-nos mútuament necessitem dialogar». Aquest tros de l'encíclica del papa ens pot ajudar molt. i sobretot si ho pensem d'una manera pausada, ens pot ajudar a discernir.
Exacte. Quan mirem homes savis al llarg de la història, oi? Podem anar als més recents Premis Nobel de la Pau, per posar exemples, no? Però persones que s'han distingit són gent amb una erudició, amb un coneixement i tot, i són persones al mateix temps molt humils.
En el camp de la universitat,
clar,
jo diria el doctor Alexandre Sant Vicenç. L'home Sant Vicenç, un home senzill, proper i tal, no? Fins l'últim moment de la seva mort, que va ser assistit, doncs, per els últims sagraments i tal, aquí a la parròquia de Sant Ramon Nonat, i una manera, doncs, dolça i tot, fins l'últim instant, i havia sigut un home d'una llarga experiència professional a la universitat, i un home senzill, que escoltava. Sí, exacte. Va en aquesta línia.
Perquè la tendència a vegades és, jo vull tenir coneixements a la meva vida, per poder fer més, per guanyar més diners, per tenir més poder, no? Que és el que mou una mica el món d'avui, malauradament, no? Però com la saviesa que adquirim ha d'anar acompanyada també d'una saviesa profunda i humana. I perquè aquests coneixements els posem al servei dels altres. I aquí no perdem res, al contrari, guanyem.
Sí.
Perquè guanyem en humanitat, no? O vull ser més que els altres, si vull ser més important, si vull tenir més poder i això, que és per trepitjar els altres? No. Perquè els altres millorin. I si milloren, en conseqüència també milloro jo, no?
Enriqueix.
Clar, i la humanitat creix i enriqueix, no? I aquest és una assignatura pendent de la humanitat al llarg dels segles. La humanitat com a humanitat té aquesta assignatura pendent. I nosaltres confiem la responsabilitat a persones, pels nostres vots, la nostra confiança, i han d'exercir-lo en conseqüència, no aprofitant-se que nosaltres els deleguem això, com em pot passar a mi com a rector de parròquia, que em confia en una comunitat i això, i jo em puc aprofitar. Doncs no, al revés, he de ser més servidor. El papa també, com es defineix? Servo servorum, el servent dels servents. A vegades mirem l'Església també com cotes de poder. No, els que estan al capdavant, o amunt, podríem dir, en l'Església jeràrquica, necessària que sigui jeràrquica, això és molt important, poc democràtica en algunes coses, democràtica en altres, però és justament per millorar el servei. I aquell que té més ha de servir més.
Aquest papa és un model.
Sí. I els papes sants de la història ens donen aquesta mostra d'aquells que s'han donat del tot, i evidentment tot a imatge de Jesucrist, la gran saviesa, el logos encarnat, no?
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva. Perquè ell, que els coneixia d'abans que existissin, els destinar a ser imatges vives del seu fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.
Pau anuncia amb gran joia quin és el pla salvador de Déu dins el qual hi som, gràcies al baptisme. Déu ens ha predestinat a ser fills seus i imatges vives del seu fill. Això semblen paraules majors. Gairebé ni gosem comentar-les, però són magnífiques.
És d'una profunditat. O sigui, la nostra dignitat com a batejats i com a fills de Déu, reflectides en Jesucrist, el fill de Déu, és que és la gran dignitat que Déu ens dona. Nosaltres hem estat creats a imatge seva, però s'ha perdut aquesta imatge i semblança al llarg dels segles, al llarg de la història, sobretot fruit del pecat, oi? Perquè de seguida volem nosaltres prescindir de Déu. Si nosaltres prescindir de Déu és quan ens mirem al mirall. Jo em puc mirar al mirall cada matí, horrible, que tinc aquestes leganyes, que tinc aquests cabells deixats, en el meu cas no, perquè en tinc pocs de cabells, no? Però i puc contemplar una imatge que no m'agradi, oi? Però si contemplo davant meu, que també tinc un fill de Déu, és a dir, que sóc jo, em miraré també d'una altra manera, no? I estic cridat a no només a ser imatge de Déu, sinó a actuar en conseqüència,
Perquè l'esperança última és la salvació que Déu ha promès. Déu protegeix els seus elegits, malgrat les dificultats de la vida, que comentàvem, no? L'amor de Déu ajuda a seguir el projecte de Jesús. I Déu ens coneix a tots, Déu coneix a les persones fins a la seva glorificació.
Exacte. Exacte. Jo recordo un capellà, jo quan era jovenet, un capellà una vegada em va dir quan jo era petitó. Jo feia d'escolanet i tot això, i jo devia ser molt bufó de petit, eh? Alguns em deien que semblava el Paul Newman, alguns ho deien, eh? Ara ja he perdut bastant. Però em deia aquell capellà, em deia, vols veure un àngel? Has vist alguna vegada un àngel? I jo dic, no, jo era petitó, tenia 7 o 8 anys, i hi havia un mirall allà a la sacristia, m'acostava al mirall i deia, mira, un àngel. I jo dic, però sóc jo, i ella deia, un àngel. O sigui, si ens miréssim d'aquesta manera, sí, també, que hem estat criats per Déu, sí, per treure el millor que tenim de nosaltres mateixos.
Sí. Sí.
I aquesta és la grandesa
però
que tenim.
Però ens ho creiem, això?
No, clar que no ens ho creiem, perquè som com som. No ens ho creiem, però ens hem de creure-ho.
Ens ho hauríem de creure,
ens hauríem de creure,
no?
I el món aniria diferent, eh? Sense caure en utopies falses, ni idealitzacions.
Vanitat.
Clar, nosaltres som criats amb una gran dignitat. Tota persona humana té una gran dignitat. El malalt, l'àvia que està a la residència, que veiem que s'està desfent i humanament i físicament, aquell que està passant una malaltia, aquell nen que també té moltíssimes dificultats. Si ho mirem, aquell que està a la cadira de rodes, que em venen a mi a la parròquia cada diumenge 8 o 9, que venen de la residència Estímia i que els acompanyen voluntaris, el somriure que tenen, les ganes que tenen de viure aquella Eucaristia, a mi em dona una lliçó de persones amb gran dificultat que són capaços d'expressar la seva alegria.
Sí.
No hi ha res en el món que ens impedeixi poder, sí, somriure. I si somriem, el món millora.
Sí, això que vostè diu ho vaig experimentar fa poc a la catedral de la Laguna, a Sant Cristóbal de Laguna, doncs que hi havia també tot un grup de voluntaris que portaven, doncs, malalts a la missa. I també amb aquesta dolcesa, amb aquesta estimació, en dir, doncs, tots nosaltres podem aportar quelcom. O sigui que en aquestes trobades que fem als diferents llocs aprenem moltíssim, perquè veiem també la riquesa de les persones, que en el món hi ha molt de bo.
Exactament. I sobretot allò que Déu, que, com diu Sant Pau, que Déu ens coneix abans que nosaltres existíssim, eh?
Sí.
O sigui que nosaltres no sortim fruit de la casualitat, sinó que sortim fruit de l'amor de Déu.
De l'amor de Déu.
Per tant, estem en aquest món perquè, sí, ens estimem. Si nosaltres contestem i responem a aquest amor de Déu, actuarem també en conseqüència.
Sí, i així, fixa's en el món semític, que vostè ha estudiat molt tot això, sap que en l'apòstol, quan diu molts, acostuma a significar tots.
La totalitat, i és aquesta voluntat divina. Déu vol que tothom, tots se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Que vol que tots se salvin. I nosaltres hem de fer, com a instruments, hem de fer el possible perquè molts puguin acostar-se a Déu i girar la seva mirada cap a ell, no? Perquè és el seu creador. No és un ésser estrany, eh? Escolta, tu vols creure en Déu? És que jo no crec en Déu, però és que has de creure perquè és que és el teu pare, és el nostre pare. O sigui, el que t'ha creat vol que el coneguis. Ah, però és que no hi crec en ell. Bueno, però t'ha creat. T'ha creat. O ets fruit de la casualitat, ets fruit de l'atzar, no? Aquí ens ha d'ajudar molt a descobrir-nos. I no sense donar lliçons a ningú,
no,
eh? Però dir les coses com són, eh?
És molta comprensió, ah, en tot, la situació de cada persona. I el que ha passat, i les penes a vegades, eh? I el que s'ha trobat en la vida.
Sí. Jo quan penso la meva mare i el meu pare, que els siguin, que a vegades també quan ens llevem al dematí o quan es passàvem tot el dia jugant amb els germans o fent aquí, arribàvem a casa, la taula estava ben parada, sí, tot estava ben arreglat, les habitacions fins i tot estaven ordenades, després ja ens calia a nosaltres també posar-nos una mica, eh? Però que quan diu Sant Pau, Déu ho disposa tot també dels qui l'estimen. Els nostres pares també ho fan. Agrair als pares que fan tant per nosaltres.
Seguim endavant? Sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara la darrera lectura, que és l'Evangeli, i de Sant Mateu, capítol 13.
En aquell temps, Jesús digué a la gent: amb el regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L'home que el troba el deixa amagat i, content de la troballa, se'n va a vendre tot el que té i compra aquell camp. També passa amb el regne del cel com amb un comerciant que buscava perles fines. El dia que en trobà una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la comprà.
Paràboles del tresor i la perla, i la de la xarxa. Totes dues agafades de la vida quotidiana de la gent de l'època de Jesús. Posen en relleu la saviesa per a fer-se amb el tresor i saber distingir els peixos bons i els dolents. Què hi veieu, doncs, de trets?
Bé, aquesta referència que has fet ja permet també contemplar també totes aquestes paraules que Jesús ens parla. En aquest capítol 13, i venim ja del diumenge passat, i encara ens trobarem unes quantes més, aquestes imatges que fa Jesús. No? Com Jesús treu lo bo d'una situació que pot semblar aparentment negativa, aparentment dolenta, no? On tens el teu tresor i poses el teu cor, no? I aquí, quin és el tresor de la meva vida? Quin és allò que val la pena lluitar, oi? Si tinc un tresor que només és interès particular, egoista, de poder, de guanyar-me bé la vida i res més, de mirar les coses materials, de disfrutar el cap de setmana i tot això, aquí poso el meu cor, doncs és un tresor molt caduc, eh?
Ser cristià és un tresor.
Ser cristià ja en si mateix és un tresor. Sí,
poder conèixer i estimar Jesús i tenir l'Evangeli com a llum doncs, per la nostra vida és un tresor. I és un tresor que ningú ens el pot robar.
Exacte.
L'atenció, penso, en aquest text que acabem de llegir, doncs està en el regne del cel. I Jesús no explica què és d'una manera analítica els elements que comporta, sinó que explica que no hi ha res igual que el regne del cel, que és el més important.
Exacte. Tota la nostra vida, des de que naixem fins que ens morim, oi? Déu ja ho disposa tot, oi? Des del dia que naixem, que no ho decidim nosaltres, i el dia que morim, tampoc, que no ho decidim nosaltres, ni pot decidir ningú, oi? És, com dirien els joves, que avui en dia els joves ja no, potser no, jo soc una mica més antiquat, oi? Que hi havia allò de a la búsqueda del tesoro, oi? Allò de l'Indiana Jones, allò de buscar el tresor amagat, oi? Aquí tresor tan important. Tota la nostra vida consisteix en descobrir on està el nostre tresor, que en el fons és la nostra vocació,
sí,
que ja tenim en el nostre cor, eh? Ens cal descobrir, mirar fora,
sí,
també veure la interacció amb els altres i descobrir la nostra vocació. A Barcelona, per exemple, i a les nostres illes catalanes, tenim una situació molt complexa de que no hi ha joves que responguin a la vocació que segur que el Senyor els crida per ser sacerdots. I només, a hores d'ara, en tenim un o dos joves que potser entraran al seminari de Barcelona. A la resta de seminaris de Catalunya també estan en una situació molt complicada. I és un tresor la vocació al sacerdoci, com a les altres vocacions, eh? Per tant, què ens cal? Ajudar a que els altres descobreixin aquesta vocació per poder respondre amb generositat. Perquè només si jo venc tot el que tinc en el sentit figurat de la paraula, però també té un sentit profund, Jesús ho diu, eh? Per centrar-me en aquell tresor, la meva vida realment trobarà sentit. No puc tenir-ho tota la vida, ni és necessari que ho tingui tot. Poques coses, essencials, allò que realment val la pena, cuidar de la meva família, cuidar dels meus fills, cuidar del meu espòs, de la meva esposa, cuidar aquella feina que tant de bé fa amb els altres, cuidar del poble, també la comunitat de veïns, de la meva escala, de l'associació, cuidar-ho per fer-ho millor i deixar bona petjada i altres ho continuaran després,
sí,
no?
Sí, sí. El regne és Jesús i només es pot comparar amb la troballa d'un tresor, eh? I penso que l'hem descobert i l'hem d'anar, com diu vostè, doncs cada vegada prenent-hi més part i no ens podem quedar quiets en la situació de cada un, no? Es tracta d'una invitació decidida a fer una opció total pel camí que Nostre Senyor ens porta. I això li podem demanar en el Pare Nostre, que comentàvem
Exacte.
Fa dos diumenges. Jo no visc a Barcelona, però hi treballo i continuo. I a vegades vaig a la missa, per exemple, doncs, al barri, per allà, la vora meu, que és doncs, Sant Jeroni, o també a Sant Narcís, Canyelles.
Ho conec, forma part de la mesa episcopal, això, sí.
Sí, doncs, tant una com l'altra...
Mossèn Xavier Pic, a Sant Narcís, oi?
I després l'altre, sí.
Mossèn Guillem Rosa, sí. Molt macos tots dos, sí. El saludo doncs, ja. Doncs, des d'aquí el saludo per si m'estan escoltant, eh?
Doncs una cosa extraordinària, participes als 8 del vespre, quan ja has acabat les trobades, reunions, en aquella missa, i veus, doncs, aquelles persones com d'una manera sinodal, diríem ara, no? Resar el Pare Nostre a la missa, tots junts, de diferents procedències, i formen part del regne.
Exacte. I en aquest matí, oi? Alguns, potser alguns joves que s'han llevat fa poca estona, oi? Doncs hi ha un tresor en aquest dia que pot ser teu, eh? Pot ser teu, participar a l'Eucaristia. O sigui, sabent prescindir d'allò que no és important, oi?
Sí.
Tenir una ànima neta i, sí, i amb clar que hi ha bona disposició per acollir aquest tresor que és l'Eucaristia, eh? Que és el don més gran, que és la vida mateixa de Jesús,
sí, sí,
que
sí,
ve per formar aquella vida cristiana realment al voltant d'aquest tresor.
Sí, perquè les imatges aquestes del tresor amagat i de les perles fines penso que al·ludeixen el que Déu ens pot donar a tots. És un amor que sacia tot el desig més gran del cor humà.
Té una paraula per dir-nos avui, Jesús. L'hem escoltat, l'escoltarem a la missa, si participem, oi? Té un do molt gran, que és aquest tresor de l'Eucaristia, i també que el trobem embolcallat d'aquest tresor que és la comunitat cristiana, en el qual formem part tots, formant la gran família dels fills i filles de Déu, no? Tots units al voltant d'una mateixa taula. Això és el que realment ens ha d'omplir de joia i per transformar el món i per anunciar que Jesús ha vingut a donar-nos aquest tresor que potser és amagat perquè nosaltres hi posem el nostre gall de sorra per descobrir-lo. Busca'l, demana'l. Demana a l'Esperit Sant que t'ajudi a descobrir quin és el teu tresor a la teva vida, no?
Bé, doncs, si no hi ha res així que calgui matisar o vulgueu fer una darrera aportació molt breu, sí?
Demà els que celebren Sant Ignasi, demà dia 32 de juliol, o com Sant Ignasi també va haver de renunciar a tot allò aquella quilla que portava i va descobrir el tresor, i que després ho transformava els exercicis espirituals. Ara que estem encara celebrant centenaris dels exercicis espirituals, també, per què no fem uns dies d'exercicis espirituals, uns dies de recés, uns dies de descobriment del que Déu ens vol dir? Aprofitem aquest temps, que encara estem a temps, no? de vacances, o ni que sigui un dia, ni que siguin dos, anem a un monestir, anem a aquell convent, anem a la muntanya, i fer una mica de silenci i demanar al Senyor: Senyor, t'ajuda a descobrir quin és el meu tresor. O potser el tinc una mica rovellat, ajuda'm una mica a treure-li.
Penso igual, eh? Sí, jo penso en la muntanya, més que tancat en un monestir, a la muntanya del Pirineu català. Aquells racons, aquelles ermites.
També es fa fresqueta.
Sí, com l'ermita de la Mare de Déu d'Arboló, que ara ja la tenim amb una majòlica a Montserrat.
Sí, sí, sí. Endavant, i ànims, de veritat.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan Urach.
Gràcies, Maria. També ha estat un tresor estar amb vosaltres dues, avui.
Gràcies, mossèn Joan. Gràcies també, Ramona Valls.
Gràcies. Comparteixo el mateix que diu mossèn Joan. Gràcies.
I també doncs, agraïm als nostres oients la fidelitat al programa diumenge rere diumenge, aquí en la sintonia de Ràdio Estel i a la taula de l'Evangeli. Queden convidats, si ho desitgen, diumenge vinent, recordem l'hora, 10:45 del matí, diumenge 10:45 del matí, 10:30, i també doncs, dir-los que la taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel i que ha tingut el Jordi Carretero al capdavant. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I un cop més recordem, ja saben que els esperem aquí diumenge vinent, i també que, si els plau, ens agradaria molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos informació, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic: taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.